Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Conselleria d'Interior i la cúpula dels Mossos d'Esquadra posaran en marxa l'auditoria interna més important a la història de la policia catalana per analitzar aspectes com la presa de decisions, l'actuació policial i els recursos humans de què van disposar durant els aldarulls a Catalunya. Així s'ha acordat en una reunió que han mantingut aquest dimarts el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el seu equip amb la comissaria, amb el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, i responsables de l'àrea d'avaluació i afers interns de la policia catalana. Serà l'auditoria més gran perquè que afecta a tot l'àmbit territorial de Catalunya i durant un període de més de 2 setmanes. Pretén ser un espai per buscar marge de millora que es durà a terme des del més rigor i no des de la urgència. Més qüestions. El Ministeri d'Hisenda ha cedit a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i per un termini de 50 anys l'antic edifici de les duanes. El govern hi treballa per convertir-lo en un pol d'emprenedoria i promoció econòmica. Sílvia Berbis, Ràdio Ràpita, bon dia.
30 anys de reclamacions i 2 de tràmits administratius han calgut a l'Ajuntament per guanyar un nou espai ubicat en ple centre de la ciutat, un lloc idoni de sessió gratuïta que el govern vol convertir en un pol d'emprenedoria i promoció econòmica. Per això ha començat a treballar ja en l'elaboració del projecte d'un nou centre d'emprenedoria i espai coworking. A més, està previst ubicar també a l'edifici de les duanes l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament i desplegar les accions que preveu el projecte Ràpita Emprèn, destinades a dinamitzar l'economia local. Josep Caparrós és l'alcalde.
Tenim l'espai, s'ha d'habilitar i hem de desplegar tot el ventall d'accions que engloba el projecte Ràpid Emprèn. Consisteix en tot un paquet de polítiques de dinamització pròpiament aplicades i consisteix també en tot un servei d'assessorament als emprenedors, als empresaris que vulguin tirar endavant els seus projectes empresarials.
L'edifici està situat a la plaça Carles III, data de meitat del segle passat, quan era propietat del Ministeri de Foment, i en deixar d'utilitzar-se va passar a dependre del Ministeri d'Hisenda. Cal destacar la clàssica de l'edifici, que compta amb una protecció especial.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Ràpita, i ara us expliquem que arriba la Castanyada i també en molts municipis d'arreu de Catalunya celebra la festivitat de Halloween, que els darrers anys ha anat entrant a la cultura, doncs, catalana. I és el cas també, doncs, en aquest cas, a la Costa Brava, on diversos municipis també s'hi sumen. Des de Televisió de la Costa Brava, Josep Maria Guitart, bon dia.
Bon dia. El Baix Empordà es prepara per viure la nit més terrorífica de l'any. El Halloween s'ha implantat a la comarca i cada cop són més les activitats que s'emmarquen en aquesta festa d'origen anglosaxó importada a Catalunya gràcies a la globalització i els fluxos migratoris. A Sant Feliu de Guíxols, per tercer any, organitzen el Passatge del Terror als Jardins del Monestir. A un preu de 3 euros, l'Associació de Festes Ganxones organitza un tour terrorífic no apte per persones amb problemes cardiovasculars o embarassades, i és que l'organització promet emocions fortes amb una setantena de figurants, on hi ha pallassos terrorífics, zombis, policies descarnats, assassins amb motosserres i altres éssers. Ens ho explica la tècnica de joventut de l'Ajuntament.
I es fa servir el que és la part interna de la casa, que hi haurà, doncs, bueno, una sèrie d'escenaris, i després es fa servir el que és tota la part de, bueno, tota no, però una gran part de el que són els jardins de Can Pelasco, que per aquesta activitat, doncs, donen molt de joc.
Altres poblacions amb túnel del terror són Pals, Albons i Platja d'Aro. En aquest darrer municipi ja fa 7 anys que l'organitzen. El Halloween també es celebrarà a la comarca amb una rua a Santa Cristina, tallers a Sant Feliu de Guíxols i Begur o cinema de terror a Pals.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala. Navega amb nosaltres.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui dimecres, dia 30, penúltim dia ja d'aquest mes d'octubre, i això ja canviarà el mes, amb un primer dia festiu, el dia de Tots Sants. I avui, com escoltàvem, sembla que això del Halloween cada vegada va més, perquè cada vegada en poblacions que preparen més coses per celebrar aquesta diada. No sé si s'irà imposant a la castanyada o no, o podran conviure totes dues activitats. Bé, tot això li preguntarem a la Cristina, que ella d'aquestes coses en sap molt.
Bon dia, vida! Bon dia,
Cristina Cantal, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bona prèvia de la castanyada.
Veus, ella ja
jo sóc fan de la castanyada.
Directament a la castanyada.
Però sí que hem d'admetre que el Halloween era abans aquest dilema, no? Si Halloween, si castanyada... Crec que ja n'havíem parlat algun dia, que jo crec que s'ha fusionat.
Sí, sí?
Sí. Sí, perquè la gent menja castanyes, però té carbasses penjades per casa i munta túnels del terror a les poblacions, com acabem d'escoltar, i mira, han fet així una fusió i s'ha convertit doncs, en una festa mix-mix, perquè no hem arribat a fer el famós trick-or-treat, el truc-o-trato, diguéssim. Sí. Això els nens aquí no ho fan.
Vull dir que
no.
Trick-or-treat? Trick-or-treat.
Trick-or-treat? Sí.
Bueno, però si ho pots fer-ho... Si ho pots fer, si això es fa i també anen a casa teu, doncs mira, com que hi ha una fusió, quan t'has donat els caramels, els dones castanyes.
Ah, mira, veus? Això seria una bona idea. Però vull dir que tampoc s'ha implantat, 100% com es fa. Però bé, tu et disfressaràs per aquesta castanyada o no?
Ostres, no sé, m'ho estic pensant. No sé.
Així, de zombi vivent. Què et sembla?
Ha de ser de por, no?
Sí, en teoria sí.
L'altre dia sortia en un programa aquests del cor.
Sí?
Que de tant en tant me miro per estar al dia.
Doncs, per poder parlar amb la Nuri català,
Exacte, que avui la tindrem. Mireu que ja tots... Bueno, ha sortit tota una llista de famosos...
Sí?
Fotografiats a través dels seus Instagrams, ja que ja tenien el disfraç preparat per aquest dia, pel dia de Halloween.
Per tant, doncs sí que s'ha anat fusionant, Perquè, per exemple, podíem veure també com escoles doncs, ja estaven també celebrant aquesta castanyada, però tots disfressats. Per tant, hi ha fusió. Ja està bé, és com la tele i la ràdio, També deien que la ràdio moriria, i no, mira, aquí estem, bueno, i la tele també, i ara conviu amb plataformes digitals, vull dir que tot es pot anar...
El primer que va voler matar la ràdio va ser el vídeo. No recordes aquella cançó? Video kill the radio star.
Yeah?
Sona de...
Sí,
de
sí,
com
sí.
Anaves a Jardí d'Infància, que ens tocaven aquesta.
Bé, encara ha sonat. És d'aquests èxits que encara sona, no?
Sí. Doncs bé, molt bé. Estem ja a la vigília d'aquest dia 31, d'aquest dia... Doncs amb aquestes celebracions, castanyades per una banda, Halloween per l'altra, festes a diferents poblacions. Llavors, que m'ha sorprès l'informatiu, que jo no sabia que els bons doncs, fessin això de participessin també en un túnel del terror i tot això.
Sí, s'ha d'anar descobrint, Hem vist que diversos llocs aquí a la Costa Brava ho fan. I podríem anar a treure el cap. A tu t'agrada passar por o no?
Més aviat Me sento molt incòmode amb aquestes coses.
Sí? No t'agrada? Sí.
No m'agrada gaire. No sé que... Inclús les pel·lícules de terror també ja fa temps que vaig deixar de...
De mirar-te-les, no? Mirar-les,
perquè ja no me'ls mirava. Ja no me'ls mirava.
Bé, doncs, per a aquests que siguin una mica més valents que en Joan, ara que no sí. Ho sent, us en podeu anar als túnels del terror que han muntat per aquí a la zona de l'Empordà.
Molt bé, Cristina, anem a veure tot això, avui com arrenquem, amb quin dia arrenquem, i també després el temps sabrem també què s'espera per demà, si serà una nit de tot d'aquestes plàcides o passarà alguna cosa. De moment, el que farem és volar des d'aquí fins a les nostres estacions de referència per veure com està a hora d'ara. Jo penso que això va al contrari de la temperatura de l'aigua del mar, que aquí va baixant, i la temperatura va pujant. Perquè es recorda que havien anat quasi, penso, no sé si eren 14 graus, havíem dit. Més o menys, 14, 15.
De del mar?
No, de terra.
De terra no, ahir estàvem a 16.
No, el...
Ah, sí, al mínim sí, vam arribar a 14, sí. Doncs mira, sí.
Avui estem a 18, a 19.
A 19.
A això va pujant, eh?
Sí. Però, clar, pensa que és a pics del dia.
Sí,
perquè si això ens ho miréssim a les 9 del matí...
I tant.
Saps què et vull dir? Que per això que el mar pobret ja no rep tantes hores de sol, per això el mar baixa i la temperatura de fora, com que nosaltres la mirem a les 11 del matí,
sí,
i ple sol... Doncs...
Pues clar, nosaltres sempre la mirem a aquesta hora.
Clar.
I va variant, eh? 19:04, el que seria la closa del llop, i si ens anem ara al que és el Club Nàutic l'Escala, 18:02.
Molt bé,
doncs això és el que ens donen els valors que ens donen les dues estacions de referència, la que tenim arran de mar i la que tenim més terra endins, i m'agrada sempre veure, veus, aquí tinc una webcam a l'estació de la Clota.
Sí, què veus ara mateix?
Ara veig com una barca, és que també és petita, no deixen gaire, va marxant del port, i després veus un senyor que es passeja per aquí.
Molt bé.
Així, tenim... saps amb les segonderes del rellotge, que van fent toc,
sí.
toc?
Doncs el senyor igual, no?
El senyor va caminant com si fos una segondera d'un rellotge. Toc, 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 toc. I la barca també. Se va allunyant de port. Pom, pom, pom. I, au. Bé, doncs això és el que en dèiem, les dues estacions de referència, i ara sí que ens anem a la web d'en Sergi Corral, com sempre, començant pel titular i sabent com està el dia d'avui.
Doncs el titular és dimecres de cel més clar, mentre que demà passa un petit front a primera hora. Parlem d'aquest dimecres 30 d'octubre d'avui, que tindrem unes temperatures màximes d'entre 21 i 23 graus i unes mínimes d'entre 12 i 14. Pel que fa a l'estat del cel amb domini dels núvols prims tot el dia, ja que pel vespre o nit els núvols es faran doncs, més espessos i quedarà mig ennuvolat. Al matí es tornarà a presentar algun banc de boira i un ambient doncs, més temperat quan arribem al migdia. Pel que fa al vent, ens hem llevat amb calmes de matinada, amb marinada, molt fluixa, de migjorn a migdia i tarda. I pel que fa a l'estat del mar, calma, amb estones de rissada, bandera verda i 18,4 graus. Aquesta és la temperatura de l'aigua.
Que, de fet, no ha canviat des d'ahir, que també teníem la mateixa. I anem ja a demà dijous, que per nosaltres és com si fos un divendres.
Sí.
I les temperatures màximes oscil·laran entre els 18 i els 20 graus i les mínimes entre 14 i 16 graus, amb un cel ennuvolat de matinada i a primera hora del matí. Cap al final del matí anirà marxant els núvols i només restaran algunes nuvolades. A la tarda les nuvolades agafaran més coses i fins i tot no descartem algun petit ruixat. Ai!
Castanyada passada per aigua!
Ai! Que sigui molt petit, esperem. Ambient més fresc de dies. En quant al vent, garbí fluix de matinada, calmant de bon matí. Al centre del dia tindrem vent variable, amb un xic de tramuntana a primera hora de la tarda, que calmarà poc després. I l'estat de la mar arrissada tot el dia. Temperatura de l'aigua del mar, que continua aquest 18:04, amb aquesta bandera verda, que és la bandera que dona el permís, diríem, per si algú es vol banyar. I també...
O navegar, o fer algun esport, Sí, ara ja començarem a posar-nos al mar, però sobre d'algú. Sobre d'una planxa, sobre d'una embarcació, no? De fer submarinisme també, però amb neoprella.
Has de parlar amb en Sergi, que és de la bronca, què passa aquí? Tu què passa, que no ets ni de castanyada ni de Halloween, que ens poses aquí un ruixat? Home, això no es fa.
Culpa d'en Sergi, culpa d'en Sergi.
Està jugant amb l'il·lusió de moltes escoles que demà... segurament celebrarà la castanyada.
Sí, ja es veia venir que arribaria pluja, que seria una castanyada passada per aigua, però bé, som octubre, quasi novembre, és el que hi ha. Si no plou ara, quan ho farà?
Podria parlar l'endemà o l'altre. Fem estar que avui demà és un dia de celebracions per alguns llocs i tot això. Molt bé, doncs això és el que dona de si el temps, i després del temps anem al nostre quiosc per saber com està la situació de la premsa, aquest resum de premsa dels principals titulars i de fotografies. Molt bé, Cristina, anem cap a Girona. Què diuen els rotatius?
Rotatius. Doncs el diari de Girona avui obre amb aquest titular: la pressió dels veïns força l'Ajuntament d'Olot a revisar la forta pujada dels impostos. Afegeix que l'equip de govern es veu obligat a suspendre la sessió plenària per les protestes de desenes de manifestants a l'interior de la sala, que fins i tot n'apaguen els llums. I la fotografia principal, en aquest cas, és per... bàsicament són cotxes al carrer Bonestruc de Porta. Per qui conegui Girona, està allà sota vies. I veiem realment un col·lapse, no el següent,
Sí.
I aquest és el titular: caos de trànsit el dia de Sant Narcís. Les obres de reasfaltatge de l'avinguda Jaume I, a tocar de la Devesa, doncs, provoquen cues i cotxes pels vols del centre. Normal. Perquè Girona té dos vies, carretera Barcelona i avinguda Jaume I, i l'altre són carrerons de per mig. Si talles una de les vies, l'època de l'any que més cotxes hi passen, doncs és el que té.
És el que passa.
Que Girona ja de normal es col·lapsa, doncs imagina't si li treus la seva via principal.
Déu-n'hi-do, des d'ahir quin caos, com devia estar, i l'humor dels conductors. També.
Sí, perquè clar, si això és el carrer, imagina per aparcar, ja, m'estalvio la paraula.
Sí. Vinga, anem cap a l'edició gironina del Punt Avui.
Sí, que aquest dimecres 30 d'octubre obre amb aquest titular: 15 actuacions dels Mossos sota sospita. Afegeix que el govern anuncia que posa en marxa l'auditoria més gran que s'ha fet mai sobre un dispositiu policial, i que Budó defensa que Torra confia plenament en Buch, mentre que la CUP torna a demanar que se'l destitueixi. I la fotografia principal, doncs... podem veure aquesta expectació mediàtica, per la visita que s'havia de celebrar a Brussel·les, amb Puigdemont justament al mig, i la resta són periodistes, micròfons, que el que podem veure en aquesta portada. I amb aquest titular: la vista per l'extradició ajornada. La justícia belga fa cas de la petició de la defensa de l'expresident i la plaça, doncs, fins al 16 de desembre.
Serà un capítol ara a seguir, aviam què passa amb el president Puigdemont. Si l'estradeixen, si es pot quedar, si quins recursos hi hauran, perquè està també hi ha allò que, el que es diu, és eurodiputat, però esclar, tampoc ha pres possessió.
Clar, no se'l considera com un eurodiputat.
Clar, no té immunitat. Hem d'estar atents aviam
què passa. Això és una batalla d'escacs, sí. I estan aquí a punt de fer jaque mate. El que no sabem és encara qui va guanyant, no?
Molt bé, doncs ja anem amb diaris amb edició barcelonina.
Doncs podem veure la porta, no?, amb milers de manifestants i alhora alumnes que lluitaven, doncs, ahir per poder entrar a classe a l'UPF, i precisament aquest és el titular: aules bloquejades per la força. 140 estudiants paren la UPF en l'inici d'una vaga amb poc ganxo. I sota tenim el titular principal. Això és la fotografia, que en aquest cas han preferit, doncs, posar-la a la part superior. I el titular ens diu que el 6 dona una còmoda victòria al PSOE sense l'efecte de la sentència.
És curiós, perquè aquí veig una fotografia, aquí en portada,
sí,
que diu: crisi climàtica empitjora la previsió sobre la crescuda del mar. I alguns altres fa temps parlaven sobre el revés, que el mar anava cap avall.
No, el mar puja.
Doncs no sé quin...
S'estan desglaçant els glaciars.
No, a més, en el diari de Girona, que deia que havia baixat, ostres, no sé quins llocs d'aquí de la costa, que havien notat una baixada del mar. Ja intentaré recuperar aquesta notícia.
Sí, et va sobtar. Més que res, perquè jo, fent el far, bàsicament portem un any i dos mesos explicant que el mar puja de temperatura i també de nivell, que això és un problema i que s'espera que d'aquí poc, vull dir 50 anys, potser l'escala estigui inundada, si seguim així.
Carai. Doncs allà parlava, i mira, és que intentaré buscar-ho, perquè me va sobtar i tot això de dir que la baixada del mar, respecte a no sé quant d'anys, havia fet una davallada.
El que s'emporten són les platges. La sorra de les platges,
bueno,
sí,
això, aquí,
però clar...
Aquí passa cada any, eh?
Sí, no?
Amb les primeres tramuntanades fortes ja quasi sí, ja no queda res.
Ens quedem sense. Bé, doncs anem a veure el periòdico, que també diu la protesta tensa a la universitat, escàs seguiment de la vaga independentista, tot i que els piquets van tancar 4 campus. I, com ja vèiem amb l'altra portada, 140 vaguistes van impedir l'accés a l'UPF i van forcejar amb els estudiants que hi volien entrar. I la fotografia principal, doncs, va relacionada també amb aquesta portada, que a la banda esquerra veiem els alumnes que volien entrar i a la dreta, doncs, els altres alumnes que impedien el pas, encaputxats i barrats perquè no se'ls hi veiés les cares.
Mm-hmm. Els ampollons són els que estan a l'esquerra i els que d'allò són els que estan a la dreta, o no té res a veure?
No ho sé. Saps que quan t'asseus en una classe i tries el lloc, segons de si és davant, darrere, a la dreta o a l'esquerra, té un significat?
Mm-hmm. Ah, no, no ho sabia, això.
No? Pues sí. I bé, finalment, anem a per el diari Ara, que obre amb aquest titular. Calvo, se m'ha anat la pàgina, un moment, eh? Calvo amenaça Bèlgica per l'extradició de Puigdemont. Avisa que el govern espanyol prendrà decisions si no s'entrega l'expresident català. I la justícia belga, per la seva banda, accepta la petició del polític exiliat d'ajornar la vista fins al 16 de desembre. I a la fotografia principal veiem una entrevista a Gabriel Rufián, que en destaca en aquesta frase: apostem pel diàleg, però amb aquest Sánchez és molt difícil. I precisament qui veiem en portada a la fotografia principal, doncs, és Gabriel Rufián. Mm-hmm. Calvo, realment...
Bueno, no està gaire calvo.
No, en Rufián no. Però sí que és cert que si hi ha divisió de poders, com és que una política pot exigir un euroordre que és totalment judicial? Jo deixo la pregunta
aquí,
a l'aire.
Aquí està.
Uh-huh. S'hauran de començar a donar explicacions perquè, com que s'atrapa abans un mentider que un coix, doncs...
Sí, però és que amb això s'hi posen tots, tots els polítics. No és pas tant els socialistes. També t'ho demanarà, sortirà que ho demanarà el PP, que ho demanarà Ciutadans, i, bueno, i Vox, si els deixen anar, el van a buscar ells, eh?
Sí. L'encaputxen i ja no el tornem a veure mai més, eh?
Que són capaços de crear un comando i anar-la a buscar ells. Molt bé.
Doncs aquest és el repàs de premsa d'aquesta jornada 30 d'octubre, doncs, que ha deixat aquestes notícies que algun dia, doncs, ens tirarem pel... i seguim amb notícies tan bones per tot arreu.
Sí, ha de ser d'aquest balcó.
No, que
pot
és molt alt.
Pot ser un xic més baix?
Sí,
pot ser el de baix,
millor com tobogant.
Ah, val.
Què et sembla?
Sí.
Millor,
sí,
no?
Sí. Molt bé, anem a posar-hi... anem a veritat això musicalment, anem a posar uns globs de música amb aquesta música així més relaxada, aquesta música que s'anomena de chill-out o de relax. Un dels èxits que es va donar a conèixer a John Secada va ser amb aquest tema que es diu Otro día más sin verte, que ens l'interpreta Ana Rossi amb aquest ritme així més suau, més pausat. Otro día más s'inverte la cançó de John Secada, que doncs, ens l'interpreta Anna Rossi amb un treball discogràfic que són d'aquests èxits així amb chill out, amb plan relax. Recordem que John Secada doncs, es va donar a conèixer amb aquesta cançó doncs, descobert que cantant per la família Estefan, l'Emilio i la Gloria Estefan, i després també va fer algunes col·laboracions amb Gloria Estefan. Molt bé, 11 i 27 minuts, continuem aquí en el Més Calent a l'Aigüera. I segons el que ens toca ara és l'apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys i esbotzades. Vinga, Cristina, anem a veure quin amic tenim aquí encobert, que no sabíem que avui era el seu sant i no ens hem recordat de felicitar-lo.
Aquí hem de felicitar aquest 30 d'octubre.
Estic a l'última pàgina, Sant Marcel.
Ah, doncs pues millor, un nom normal.
Sí, Sant Claudi.
Ah, també en conec un.
Però és, no, diu Sant Marcel Centurió. Vol dir que aquest era un romà bo.
Un romà bo.
Esclar, si era Centurió... Vull dir. I els seus fills, Claudi, Luperc i Victori. Vol dir que avui és tota una família.
Tota una família que avui celebra el seu sant.
I Santa Eutròpia.
Eutròpia.
Aviam si en trobes alguna.
No, sort que hi ha noms que s'han perdut en el camí, eh? Sí. Però sí, Marcel, sí, no sé si el celebren avui o no, si és el cas, doncs moltes i moltes felicitats, i també a tots els oients que ens estigueu escoltant i que avui sigui el vostre aniversari o que simplement tingueu alguna cosa a celebrar. També, exacte. Felicitats. Mm. Qui també hem de felicitar és a la Cristina Pedroche, que avui en fa 31. Mm-hmm. Aquesta... En una altra època seria la musa del destape.
Sí, perquè ja l'hem vist en els fi d'anys.
Que, els cap d'anys, sí.
Sí, els cap d'anys, això exacte.
Que el seu vestit era la cosa més esperada a veure, és com la núvia, no?
Sí,
sempre amb aquests modelets hem de dir doncs, que es conserva molt i molt bé, eh? Té 31 anys, no és gran, però es conserva molt i molt bé la Cristina Pedroche amb aquests modelitos que segur que no han deixat indiferent a ningú.
I, a més, ara fa poc també penso que es va separar del...
No ho sé, qui et mires programes del Corazao, sí, ets tu, sí, jo sí, no.
Sí, m'havien... Bueno, havia dit això, tampoc estava... Estic molt a casa, però la veiem col·laborar cada dia amb el Zapeando, aquest programa
sí.
Que fan a les tardes, que és a tele, el Sexta.
Que
també fan un repàs a tot el que passa per al món mundial dintre del món del cor i també d'altres coses.
Doncs del cor anem al futbol, perquè també és l'aniversari de Diego Armando Maradona, que en fa 59.
Del pibe Maradona, que aquest home ha sigut tan bon futbolista com provocador d'escàndols.
Sí. Sol anar acompanyat, l'èxit amb els escàndols,
sí.
Que la gent normal també els fa.
Sí.
Però no els importa a ningú, quan ets personatge públic, sí. Hem felicitat a la Cristina Pedroche i ara és moment de felicitar una altra Cristina, perquè no és el meu cas, És la Cristina Castaño, que avui en fa 41, aquesta actriu catalana que l'hem pogut veure en sèries com La que se avecina, Qui no hi can viva, La pèl roja aquella alta.
Sí.
Que mira, no sóc del Corazao, però que sàpigues que sí que sé que fa 4 dies ha donat a conèixer que no sap com seguirà el seu futur en les càmeres i en el teatre perquè no es vol perdre l'ocasió de ser mare, i clar, pues, com veieu, en compleix 41 avui, per tant,
sí.
Es posa mans a l'obra o ho té bastant complicat a hores d'ara, per tant, potser la deixarem de veure una temporadeta si aconsegueix quedar-se embarassada.
Molt bé, doncs, Cristina, quedes fitxada pel safreig de la Nuri.
Sí?
Sí.
Jo, per compartir estudi amb la Nuri, pago, Pago!
Doncs ja ho saps. Has passat el càsting.
Gràcies.
Molt bé, doncs aquests són els personatges públics que felicitem i anem ara a curiositats. I avui les curiositats són el que abans anomenàvem terremotos i ara en diguem terratrèmols.
Terratrèmols?
Terratrèmols.
Què passa amb els terratrèmols?
Ara ho sabrem. Agafa-te bé,
Vale, m'agafo fort.
Sabies que...
Aquesta és una de les curiositats de la Terra que alguna vegada tots ens hem preguntat.
pot ser per estar relacionada amb una de les catàstrofes naturals més mortíferes. Dels terratrèmols enregistrats, el de més potència va ser el que va afectar al voltant de la ciutat de la Concepció, al nord de la metròpoli, al maig del 1960, i que va ser de magnitud 7.7. La seva força va ser tal que va afectar a 2 milions de persones i va enfonsar Valdivia 4 metres per sota del nivell del mar. A més, va tenir com a conseqüència l'erupció del volcà Poyehue, un tsunami a l'oceà Pacífic que va afectar Hawaii o...
Déu-n'hi-do, eh?
Quina por. Terratrèmols, tsunamis, aquestes coses, volcans en erupció...
Ui.
Contra la naturalesa no hi podem fer res, eh?
No.
Ja ho has vist, una miqueta de pluja i tot el que ha passat, l'última llevantada, vull dir que hem de començar a deixar d'enfadar el planeta, perquè començo a pensar que està molt i molt enrabiat. Sí.
Ja ens hi podem fer alguna cosa, però... Déu-n'hi-do, sobretot trobat amb tots aquests efectes meteorològics que... a quin pitjor. Molt bé, després d'aquest sabies que, anem a notícies, anem a saber doncs, què passava a l'escala ara fa un any i què em passava ara fa 5. Anem a recordar aquestes notícies que es donaven a l'informatiu. Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular. Tot i l'esforç per atreure donants de sang, les xifres de donacions a l'escala no pugen. S'ha pogut tornar a constatar l'última donació, on es van recollir poc més de 50 bosses. Els donants escalencs busquen també un substitut pel fins ara delegat local del Banc de Sang, Ramon Ministral.
I així en parlava, escoltem un extracte, l'informatiu.
55 bosses de sang, 7 bosses de plasma, 8 oferiments i 5 nou donants. Aquest és el pobre balanç de la darrera donació de sang a l'escala, una xifra que es va repetint des de fa temps. Tot i les campanyes per intentar atreure nous donants i la crida als joves, no hi ha manera de reconduir la situació i tornar a les més de 80 bosses de mitjana que es recollien els últims anys. Maribel Calderón, regidora de Serveis Socials.
A veure, es valora no massa positiva perquè anem sobre les dades que anàvem fins ara, que ja havien baixat. L'única satisfacció que podem tenir és que hi ha hagut 5 nous donants. Vull dir que això, bueno, vol dir que la gent es comença a mentalitzar de que és necessari donar sang. Per part de l'Ajuntament demanaríem sobretot nous voluntaris, perquè la gent que és donant ja ho segueix siguent, però bueno, els números no han baixat més de lo que ja havien baixat en anteriors edicions.
Des que ara fa unes setmanes en Ramon Ministral deixava de ser el representant dels donants a l'escala, és el Banc de Sang i Teixits des de la seu de Girona qui coordina les donacions. Es demana el compromís d'alguna persona, si pot ser jove, que es vulgui implicar directament en aquesta causa solidària.
Bé, doncs aquesta causa, bueno, el delegat local, que és una delegada local que va substituir a Ramon Ministral, i des que hi ha aquesta delegada, les donacions es van deixar de fer aquí, en aquest edifici Can Maset, i es fan al CER. El que passa que tampoc és allò que hàgim vist...
Un gran augment.
El que passa que de les xifres, jo recordo d'anys enrere, al principi de tornar a ser aquí a la ràdio, com es parlaven, sempre no es passava mai, no es baixava mai d'un 90, 100, una vegada havia arribat 120, 130, però últimament sembla que...
És que el tema de les donacions de sang és una cosa que, a molta part de la població té pànic a les agulles.
Sí.
Sembla una tonteria, però és cert.
Sí.
Vull dir, una cosa és que hagis de passar per temes personals i l'altra és que voluntàriament vagis a parar el braç i que durant una estona treguin sang, clar. Hi ha gent que això ja malament. I que a vegades, doncs, si no has passat doncs, per una situació on tu has necessitat o un familiar ha necessitat aquesta sang, sembla que no se li doni la importància, però des d'aquí fer una crida que realment és molt important donar sang, perquè qualsevol dia, qualsevol de vosaltres la pot necessitar.
Exacte, també hi ha aquelles persones que en volen donar i tampoc poden.
Sí, clar, és que aquí també hi ha paràmetres, entre una edat i una edat, entre un pes i un pes, no?
No, i els que tenim enfermedat reumàtica, com per exemple jo, no puc donar sang.
Tu no pots.
Tinc reuma a la sang i seria una sang dolenta, la meva. Ja m'agradaria poder donar i és allò que dius sempre, bé, mira, no, per aquesta circumstància no puc. Si hi hagués un altre sistema, mira, si volen xaliva, volen mocs o volen...
Ah!
Molt bé.
Xaliva, per què li fiqueu la X a tot?
Mira, perquè no sabíem...
Xíndria, xaliva...
No sabien què fer d'aquesta lletra i per promocionar-lo un xic.
Sí, el xoroll del mar, no? Molt bé.
Clar.
Mira, doncs, Ah, no, anava a dir.
Potser de pitu, diguem, xilbat.
Xilbat.
No, això és broma. Molt bé, anem a saber què passava ara fa 5 anys.
Som-hi.
La notícia era que el CER editarà enguany el calendari 2015 amb fotos de totes les seves seccions. Els beneficis que s'obtinguin serviran per ajudar a finançar el pessebre d'enguany, que serà una maqueta del nucli de Sant Martí d'Empúries. I escoltem un tall de l'informatiu que ens parlava d'aquesta notícia.
El CER editarà enguany el calendari 2015, amb fotos de totes les seves seccions. Els beneficis que s'obtinguin serviran per ajudar a finançar el pessebre d'enguany, que serà una maqueta del nucli de Sant Martí d'Empúries. L'any vinent, el pas del temps es podrà seguir a través del calendari del CER, una iniciativa que l'entitat ja va estar a punt de fer l'any passat, però que finalment no va poder realitzar. Aquest any sí que l'idea s'ha pogut dur a terme i s'espera que cap a mitjans del mes vinent es podrà trobar ja a les botigues. Mercè Rueda, presidenta del CER, recorda com va sorgir la idea.
La idea va ser igual que el pessebre d'en Quim Teixidor, que em va dir l'any passat, hauríem de fer un calendari per pagar les despeses que suposa fer aquest pessebre. I era una bona idea, així es podíem donar tot el que es recull a la Marató de l'any passat o a l'Agrupació del Càncer d'aquest any. És per subvencionar aquest pessebre. I si per alguna cosa els venem tots i es fan més diners, doncs també iran a l'Agrupació del Càncer d'aquí de l'Escala.
Serà un calendari de gran format amb una plana per mes, amb una fotografia d'una de les 12 seccions en cadascuna de les planes.
El més calent a l'Aigüera.
Una pena que es perdés ja l'any passat que no es fes aquest pessebre perquè era un d'aquests, una de les atraccions que hi havia per Nadal, un pessebre molt visitat, molt ben fet, que encara crec que es conserven al Folí de la Sal, de fer doncs, un pessebres amb escenes, amb llocs de l'Escala, doncs que d'abans no era l'actual Sant Martí d'Empúries, sinó el Sant Martí d'Empúries de començaments, no d'aquest segle, sinó del segle passat. I estava molt bé, i estava molt i molt ben fet, però va deixar de fer, una llàstima. Bé, anem per al refrany. Vinga.
Que diu així, a bord del veler, després del patró, el cuiner. Molt cert.
Sí.
El ranxo a bord era molt més important que la pesca del dia.
Exacte. Sí. Perfecte. Doncs, fet tot això, avui és dia d'esbotzada. Ens posem a punt per aquesta esbotzada musical.
L'esbotzada musical. Amb Cristina Cantal.
I a l'esbotzada d'avui, com sempre, descobrirem tres noves esbotzades d'aquests cantants que, escolta, a mi m'agrada perquè estic descobrint aquí cantants i moltes vegades després els he buscat i...
I t'agraden?
M'agraden.
Oh, que bé. Veus que bé? Doncs sí, anem a descobrir els tres temes destacats d'aquesta setmana i comencem precisament per un grup garrotxí que ha actuat a aquestes fires de Girona al Parc Migdia, aquesta polèmica amb els concerts de la Copa i que al final es van fer alguns al Parc Migdia que encara en queden per endavant aquest cap de setmana que ve. Però bé, estic parlant de Relat. És un projecte de Riguidab creat per alguns membres de Tortellinis. Els Tortellinis sí que els coneixen. Es van acomiadar les passades festes d'altura d'Olot, ja no són els Tortellinis, ha nascut aquest nou projecte. La vida té etapes, aquests nens van començar amb 17 anyets, doncs segurament als 20 i pico tens altres projectes i ara s'han passat al Riguidab. I precisament doncs, aquest tema que us portem ara és el tercer destacat de la setmana i és un dels primers singles d'aquesta nova formació renascuda, no? Podríem dir, és Única de Relat.
Dia llarg i ja en comença un altre. Tot i apagar el foc, sempre queda la brasa. No cal res més quan tens tot el que et fa falta. No hi ha res com tornar a casa. Prefereixo fer el que vull i viure el dia a dia. No vull pensar en res més, només viure la vida. No crec en l'infinit, ni en el destí ni en l'utopia. No crec en res, no crec en tu. Ets tan única, fas sentir tot el context. Única, fas tornar la vida màgica. Única, única, i ens agrada. constant fins al final. Viu com ho voldries, no tinguis manies. Marxem ballant al punt més alt. Fer el camí més llarg no fa cap mal. Prefereixo fer el que vull i viure el dia a dia. No vull pensar en res més, només viure la vida. No crec que l'infinit ni en el destí.
Doncs aquí tenim a Relat, amb aquest únic, aquest nou single, que m'ha encantat, Joan, perquè no sé si t'has fixat, que al principi de la cançó diuen no et cal res més quan tens tot el que et fa falta. És una gran frase, és una gran frase, eh?
I tant.
Doncs aquest és el tercer tema destacat de la setmana i anem a descobrir quin és el segon, i és que el passat 25 d'octubre, o sigui divendres passat, Trast va publicar el seu treball discogràfic anomenat Serem. És un disc que parla una mica de qui és avui el grup, però també cap on volen anar, eh? Quin és el futur que visualitzen allà a l'horitzó. I Buscant amb tu és el seu primer single i, com bé dèiem, el segon tema destacat d'aquesta setmana, que ara mateix escoltem.
Suposo que deu ser normal sentir vertigen si et tinc al costat. Suposo que no deu ser estrany cada vegada es faci por mirar endavant. No hi ha ningú, només amb tu he vist trencar-se tot el meu món. No hi ha ningú, només ets tu amb qui l'he construït de nou.
Ho sé avui, ho sabré demà. Només sé que ara vull seguir buscant amb tu.
No sé comptar totes les nits que he tancat els ulls volent imaginar. I escric uns versos per poder-te'ls cantar, demanant perdó després d'haver-me equivocat. Ric content, tu ets a prop. Les llàgrimes quan cremen porten el teu nom. Si tenim clar sols un per què, el com junts el descobrirem.
No sé avui, no sabré demà. Només sé que ara vull seguir buscant amb tu i no penso el que vindrà.
I anem ja a descobrir quin és el número 1, eh? Doncs precisament és Èxtasis.
Això podrà superar, mira que estàs posant el llistó molt alt.
Sí? T'està agradant?
Sí.
Aviam com ho superes. Va, entrem i em diu, no, jo vull ballar, eh?
No, aviam com ho superes.
A veure si estaràs d'acord amb mi, que aquest és el primer destacat, o potser tu no hauries escollit un altre. Després ho debatim. Avui, però el número 1 d'aquesta setmana és del grup Èxtasis. No la droga, és el nom del grup. És un grup del Vallès Occidental i ha donat a conèixer el seu nou single justament també aquest mes d'octubre. Ja us sabeu que aquí a l'Esbotzada ens agrada portar-vos novetats perquè estigueu completament al dia. I bé, gaudiu d'aquesta cançó, i no ho dic per dir, precisament és que es diu Aquesta cançó. És el nom, el títol d'aquest nou single d'Èxtasi que ha arribat al top 1 d'aquesta setmana. Escoltem-la.
Brillo més del que brillava. Ara que viure em fa estar més viu que mai. Ara que puc dir-te tot el que no et deia. Ara que setembre espera que agost s'acabi. I entre tantes ordres m'ordeno. De cantant per cantar-te tot el que mai et dic.
diria. Ara que canvio la forma de veure les coses i les coses canvien tan ràpid de forma. Ara que omplo la vida amb vida.
Què et sembla, Joan?
Sí, està bé, però...
Sí, t'ha agradat més l'altre. Quina t'ha agradat més?
A mi el trast.
El trast. Et quedes amb trast, eh?
Jo quedo tant... Voto, si s'ha de votar, voto pel trast, després el relat, i l'última seria aquesta, la Ecstasy, Extanya.
Perquè parlen del Vallès Occidental i no t'agrada.
No, m'agrada... Parlo del,
ja, del ritme, de tot,
ritme,
eh?
És de l'alegria, doncs m'ha agradat molt aquesta del trast. Busca'm en tu, que, bueno, que ens han posat aquí a ballar com bojos. Que no hi ha càmeres.
Sí, sí que n'hi ha. Crec que des de la tele ens estan veient. Però bé, tenim tres temes, tres novetats d'aquest octubre, que són doncs, els tres temes que us hem volgut compartir avui aquí a l'Esbotzada Musical, doncs, perquè no us perdeu cap detall d'aquest panorama musical català que tant ens encanta.
Molt bé, doncs, escoltant l'Èxtasi d'aquesta cançó, ja és el moment que acomiadem ja la Cristina, però sempre, sempre ens agrada que ens expliqui quins temes... No, no, per mi ja pots quedar, eh?
Tinc feina, tinc feina.
Que ens expliquis, doncs, quines són els temes que es trataran avui al far.
Doncs aquesta tarda, com sempre, de 4 a 6, al Far aquí a Ràdio L'Escala, i avui parlant sobretot de peix blau i de quina és la situació a diverses zones del litoral català, perquè, com bé sabeu, justament aquí a la nostra zona tenim el... S'ha creat fa un any ja el comitè de cogestió del peix blau, ara ja s'ha aprovat el pla de gestió, però realment doncs s'ha de regular, i a zones com, per exemple, el Garraf, concretament a Vilanova i la Geltrú, hi ha hagut una davallada molt i molt gran les darreres setmanes de peix blau, i volem descobrir per què. Dèiem si ho aconseguim descobrir o no. Aquesta tarda, de 4 a 6, aquí a Ràdio L'Escala.
Interessant.
Cristina Cantal.
També sou molt bona gent.
Oh!
Bon dia, vida!
Molt bé, doncs, Cristina, esperem aquesta tarda, perquè aviam si descobreixis què passa amb el peix blau.
Sí, si no és demà t'ho explico, eh?
Molt bé.
Un petó vient. Fins demà. Bon
dia,
molt bé, doncs ràpidament ja, perquè avui el temps se'ns tira al cim, anem a l'apartat de la Montse Hidalgo. Avui intentarem treure l'aigua clara, si es diu aquesta secció, l'aigua clara, amb una entrevista a Roger Heredia, president del Banc d'ADN de Familiars Desaparegut de la Guerra Civil, per parlar de memòria històrica.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Des del 23 de novembre de 1975, la tomba de Francisco Franco al mausoleu del Valle de los Caídos havia estat un espai de peregrinació de seguidors del règim, nostàlgics o turistes. La tomba del general colpista i posterior cap d'estat d'un règim dictatorial s'ha mantingut en aquest indret fins al 24 d'octubre de 2019. Avui volem treure l'aigua clara sobre què ha canviat el trasllat de les despulles de Franco en la reivindicació de la memòria històrica. Roger Heredia és president del Banc d'ADN i Familiars de Desapareguts de la Guerra Civil. Benvingut, què tal?
Hola, bon dia, un plaer.
Sense Franco al Valle de los Caídos, s'aconseguirà que aquest indret sigui un temple d'enaltiment de la figura del dictador?
És una molt bona pregunta. El que sí que sabem, que aquest espai, tal com està concebut avui en dia, no hi és Franco, però hi continua havent Primo de Rivera. No hi és Franco, però hi continua havent 33.000 víctimes republicanes a l'interior. I, per tant, és una anomalia democràtica que, passats més de 40 anys de la mort del dictador, tinguem que el seu mausoleu feixista, doncs encara hi hagi 33.000 persones a l'interior. Per tant, insisteixo, no sabem si continuarà sent un lloc de peregrinació. Sí que estic segur que serà el cementiri de Domingo Rubio, que és on està ara el dictador, però en tot cas, el Valle de los Caídos continua sent una greu anomalia democràtica i, per tant, doncs, nosaltres entenem que cal fer alguna cosa urgent.
La memòria històrica ha d'incloure també una part de justícia?
Efectivament, no? Nosaltres, quan parlem de polítiques democràtiques en memòria històrica, sempre ens referim als principis de les Nacions Unides, no? Veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Evidentment que sí, i en aquest país, doncs, si alguna cosa falta fer és justícia. Quan parlem de víctimes de familiars, és incomprensible que en un marc democràtic europeu, l'any 2019, doncs, en aquest estat espanyol, encara que tinguem desaparegudes més de 2.000 persones, que tinguem encara per obrir 2.500 fosses. I una cosa que la gent no sap, i convé repetir-ho, que l'estat espanyol és el segon país del món amb nombre de persones desaparegudes. Per tant, des d'una concepció democràtica, doncs, evidentment, que hi ha molta feina per fer, i per molt que ens diguin o ens vulguin fer entendre que treure el dictador és passar pàgina, jo considero més un acte polític purament, doncs, de campanya, en aquest cas del PSOE.
El segon país del món per darrere de Cambodja en nombre de desapareguts. Com es pot capgirar aquesta trista classificació? Quin és el camí?
El que estem seguint ara mateix, no. És impossible que, passats 40 anys de la mort del dictador, encara hi hagi víctimes de primera i víctimes de segona. Les víctimes de primera ja sabem quines són. Ho vam veure clarament amb l'acte que el govern espanyol va tindre de deferència a la família Franco. Una família que ha estat l'única que no ha demanat que treguin el seu familiar del Valle, i li van fer un segon funeral d'estat. Víctimes de segona són aquelles persones, aquells familiars que, passats 80 anys, que van perdre els nostres, encara estem intentant demanar justícia. Per tant, és incomprensible des d'un marc democràtic, no?, des de la concepció de les polítiques de memòria democràtiques, que es vulgui jugar amb els sentiments dels familiars. Nosaltres diem que ja n'hi ha prou. Què hem d'esperar més per intentar recuperar els nostres familiars? Algú entén que és normal que, passats tants anys, la meva àvia, per exemple, faci 3 mesos que va marxar d'aquest món sense saber on està el seu pare. Algú es pot imaginar que en països democràtics com Alemanya o Itàlia, que han tingut conflictes similars com el nostre, això pugui passar? Evidentment que no. Per tant, la pregunta és per què està passant l'estat espanyol i per què aquest franquisme sociològic i institucional hi continua vigent.
Hem vist aquest franquisme sociològic en l'acte d'exhumació del dictador?
Jo crec que sí. Evidentment, hi hem vist un franquisme institucional, és a dir, a nivell institucional és incomprensible que es faci un segon funeral d'estat a un dictador, a un genocida, a un exterminador, i doncs, la pregunta és per què el dictador va anar amb helicòpter fins al Domingo Rubio i per què aquests 33.000 republicans continuen en l'oblit a l'interior. Per què una família té dret a enterrar el seu familiar, que és Franco, al Pardo, i per què la resta de 33.000 famílies no tenen dret ni a poder-los intentar recuperar. Jo crec que la llei de memòria és transversal per tothom. A l'estat espanyol tenim una llei de memòria el 2007. La pregunta és per què hi ha una aplicació amb diferent raser, si ets víctima republicana o víctima franquista. Aquesta és la gran pregunta que ens hauríem de fer. Insisteixo, nosaltres estem cansats que es juguem els sentiments de les famílies amb la política. Nosaltres, la política, ha d'entendre que els sentiments dels desapareguts va per davant de tot això. És un principi universal que tenim totes les persones, no? El dret a enterrar els nostres familiars amb dignitat. I el que estem veient, tot aquest marc, aquest show, doncs no deixa de fer que la ferida sigui més gran. La ferida mai s'ha tancat, i aquesta ferida, jo crec que passats tants anys, hauríem de ser tots conscients, dreta i esquerra, que això no va de partidisme, que això no va de política, que va de drets humans, i per tant que si volem ser una societat democràtica i amb uns principis democràtics, no podem permetre, doncs, que aquesta ferida continuï oberta.
Li sembla llavors una bona mesura que s'hagi fet l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos?
Jo penso que d'aquesta manera no, no. Nosaltres creiem que passats tants anys, tots són víctimes. Hem de trencar ja aquest tabú de víctimes d'un costat i de l'altre. Passats tants anys, tots són víctimes. Que Franco l'hagin tret, a mi m'importa ben poc. A mi el que m'importa són els 33.000 que hi ha a l'interior. Per tant, jo penso que no ha canviat res. Les coses s'han pogut fer de moltes maneres. Muntar un show d'aquestes característiques, amb un helicòpter, amb el prior del Valle de los Caídos oficiant la missa quan van a llistes de la Falange el 93, o veient un funeral amb el qual el fill del Tejero oficia la cerimònia familiar, a mi em xerria una mica, no? Per tant, el PSOE ho hauria pogut fer d'una altra manera. Si realment es creu la seva pròpia llei de memòria, que la va crear Zapatero el 2009, aquesta acció s'hauria pogut fer igual, s'hauria pogut fer en secret i s'hauria pogut publicitar amb posterioritat. Això és la manera de fer unes coses, jo crec, en principis democràtics. No muntar un show mediàtic per intentar, insisteixo, doncs fer el primer gran acte de campanya del PSOE, doncs, amb aquesta cursa cap a les eleccions del 10N que ja ha començat.
El seguiment mediàtic, doncs, ha condicionat la finalitat de la mesura?
Jo penso que al PSOE li pot sortir malament. Hauria de vigilar Pedro Sánchez perquè, primer, fent un discurs ultranacionalista espanyol i intentant arribar a la figura de Franco, jo crec que hauria de ser una mica conscient de que barrejar aquests dos conceptes, l'únic que podem fer és que enaltir aquesta gent que vol a Franco, van veure les imatges de davant doncs del cementiri de Vingo Rubio, no? Gent cantant el cara al sol, gent exhibint banderes preconstitucionals, i faig un petit parèntesis. Algú s'imagina aquesta acció a Itàlia o a Alemanya? Alemanya exhibint banderes nazis o fent apologia al nazisme? Jo crec que des de la concepció democràtica ningú creu això. Per què? Perquè aquests fets a Alemanya o Itàlia estan penats al Codi Penal. Estan penats amb 2 o 3 anys de presó. Per tant, aquesta impunitat que té el franquisme a l'estat espanyol també es visualitza en aquests actes. Jo no entenc tampoc com pot ser, per exemple, que a Tortosa encara hi tinguem un monument al mig de l'Ebre i que a nivell polític el govern municipal s'excusi amb burocràcia i que no sigui conscient de que aquell monument representa la perpetuació d'aquest franquisme. Per tant, jo, sincerament, crec que tots reflexionem plegats, els familiars ho tenim molt clar, els familiars no callarem, els familiars reivindicarem el que creiem que tenim dret, que és a recuperar els nostres familiars i a donar un enterrament en pau. El que sí que no comprem i no compartirem mai és que des de la política es faci, doncs, amb la memòria, el joc als familiars. Això no ho acceptarem mai, i el que sí que demanem és que per principis i per democràcia intentem tots plegats treballar, doncs, per solucionar aquest greuge que creiem que és incomprensible passar tantes dècades.
Ara que feia referència a aquest monument, hi va haver molt rebombori social i fins i tot es va votar la decisió. ¿Estava todo atado y bien atado?
Home, està clar que sí, no? Aquesta frase, mai millor dita, està més vigent que mai. Quan algú entén que el feixisme s'ha de votar, jo penso que té la convicció democràtica mal entesa. El feixisme no es debat, s'elimina. Per tant, votar sobre un element feixista, jo penso que és una gran equivocació. Però és tan greu l'equivocació que en fa un mes aquesta mateixa corporació local, al capdavant l'alcaldessa Meritxell Roger, doncs va tombar una moció que es va presentar amb el sí d'aquest ajuntament per intentar atreure el monument. I es va excusar que és competència del govern de la Generalitat. Quan jo li recordaré a aquesta alcaldessa, fa un parell d'anys, quan al Parlament de Catalunya es va entrar una moció que va prosperar, una moció parlamentària que instava l'Ajuntament de Tortosa a treure com monument. Que curiós, qui va defensar la moció per no treure'l va ser l'actual alcaldessa de Tortosa. Per tant, jo insisteixo, el franquisme no es debat, s'elimina, que els familiars ho denunciarem tantes vegades com faci falta. I escolta, a mi és molt senzill. Si aquests polítics no s'atreveixen, que ens diguin que ho farem nosaltres. A les nostres mans traurem un monument. És tan senzill com ens autoritzin. Que ens autoritzi, nosaltres posarem els mitjans i tota aquesta simbologia feixista, no només d'aquest monument terrorífic que hi ha al mig de l'Ebre, sinó totes les plaques que encara perdonen actualment, nosaltres ho farem. Que ens autoritzin i a les nostres pròpies mans els familiars desapareguts i víctimes de la repressió franquista ho farem sense cap mena de dubte.
Escolti'm, ja no es pot creure en la política com la via de solució dels problemes?
Nosaltres creiem que sí. Nosaltres creiem que sí, perquè tenim un clar exemple a Catalunya. A Catalunya han fet un gran avenç en polítiques de memòria. No han estat suficients, evidentment que no. Jo vull recordar